vall de Camprodon. És una vall petiteta de 300 km quadrats, però que podem passar des dels 400 metres d'altitud a Beget, amb uns paisatges doncs, pròpiament mediterranis, a la zona de l'Alta Garrotxa, amb un nucli rural doncs, com és Beget, que patrimonialment i arquitectònicament doncs, és una joia, fins a passar gairebé als 3.000 metres d'altitud, en el Puig de Bastiments, alta muntanya, paisatges d'hivern, esquí, amb tota la gradació que suposa, des d'aquests paisatges més de l'Alta Garrotxa, més mediterranis, fins als paisatges eurosiberians que tenim pròpiament de la vall, de Fagedes, fins a aquests cims d'alta muntanya de Tarteres. Això ens permet un ventall d'activitats, de paisatges de la temporada de bolets, de la temporada d'esquí, a l'estiu amb el fenomen de l'estiueig, que tenim bones temperatures. És un territori petitet, però amb molta diversitat, que durant un cap de setmana, una setmana, doncs es poden fer moltes coses a la vall, gaudir de diversos paisatges i gaudir dels diferents territoris que tenim concentrats en aquests 300 quilòmetres.
Avui som a la vall de Camprodon, que correspon a l'alta vall del riu Ter. Situada en els Pirineus Orientals, és veïna de les comarques nord-catalanes del Conflent i el Pellespí i la formen els municipis de Sant Pau de Segúries, Llanars, Vilallonga de Ter, Setcases, Molló i Camprodon, que actua com a centre de la vall. El nostre anfitrió és en Joan Pastoret, una persona molt popular que durant molts anys s'ha dedicat a muntar fires de bestiar patrocinades per una important entitat bancària. La família Pastoret és molt nombrosa i en la seva memòria destaca la figura carismàtica d'en Cisco Pastoret, un aguacer de Faver, al terme de Molló, que manava el bestiar a les altes pastures comunals de Rujà. En Joan Pastoret, el nostre anfitrió, ens ha conduït fins a un lloc en què s'esmorza molt bé i es fa una bona tertúlia. Joan, on estem?
En aquest moment estem a la plaça Major de Molló, en un lloc on hi ha la cooperativa ramadera, i aquí normalment la gent de la ramaderia, la pagesia i el dematí es troben per fer un esmorzar. És un esmorzar del que es fa normalment cadascú a casa seu, el que passa que es fa aquí comunitari, i aquí s'expliquen doncs les facècies d'aquell dia o les coses que es treballaran aquell dia o coses que han passat i el temps i tot això. Crec que és un, a més de que ser un bon esmorzar, és un esmorzar doncs, que condeix perquè la gent aquí doncs, decideix les coses que farà aquest dia.
I amb qui estem reunits aquí?
Mira, aquí estem reunits amb bastanta gent del món de la ramaderia, en Francisco Pastoret, que és un ramader de Francisco Vilarrasa Pastoret, que és un ramader de Faver, de Can Gascó, i tenim aquí en Jaume del Riberal, en Jaume Rabat, que és de Can Vidaló, i tenim aquí la Maria, que és la germana d'en Cisco, i tenim en Robert, que és un noi que es cuida d'uns cavalls aquí, ha entrat en Josep Foradada, que també és una persona d'aquí Ginestosa, i tenim en mossèn Riera, que és el rector de Molló.
El cognom Pastoret és un nom carismàtic, em record d'un pastor emblemàtic que, per desgràcia, ja ens ha deixat fa uns anys.
Era un oncle.
Era el seu oncle, Sí. Què recorda d'ell?
Bé.
Ell cuidava el bestiar quan estava a les altes pastures de Rujà,
I venia a casa cada nit, quedar-se i d'allò.
Quin tipus de bestiar té vostè?
Jo vaques i eues.
I aquí la ramaderia és diferent del de la plana, no? Vostès envien el ramat a les altes pastures. Quant de temps hi estan?
Com diu?
Quant de temps hi estan a les pastures?
5 o 6, bé, tot l'any.
Surten a quina època? Quan arriba la primavera?
Sí, ara són a vall a casa, en què va pujant a dalt de la frontera. Sí.
Perquè a dalt de la frontera hi ha unes terres que són comunals, però que pertanyen a l'administració francesa?
No, bueno, toquen els francesos.
El Rujà sí que està a l'altra banda.
Sí, està a l'altre costat, al costat de França.
Però vostè no n'envia allà de bestiar?
Les eugues.
Sí. Per temes de passar els cavalls d'una banda a l'altra, o això ja, com que no hi ha fronteres, ja no és problema?
No n'hi ha de problema. Joan, no, cap, no.
I aquí tenim la seva germana. Vostè és de Molló?
Sí.
Què li sembla la vida a Molló? Perquè vostès tenen la particularitat de que encara que estan en una població del Pirineu, reben molta gent de la plana,
Sí.
Es comporta aquesta gent de la plana?
Sí, més o menys sí.
Són molts estiuejants que prefereixen Molló, per exemple, a la costa,
Sí,
Quina és l'època millor dels estiuejants aquí? Perquè ara precisament aquesta època és una època en què estan molt tranquils, no?
Ara estem molt tranquils. Ara a partir de l'abril.
I a l'abril se'ls acaba la tranquil·litat?
Sí, llavors ja venen algun foraster, però de tranquil·litat sempre en tenim aquí dalt, més o menys.
Molt bé, i de més també tenim aquí una altra persona, que vostè, a què es dedica?
Jo estic jubilat.
I per què es dedicava?
Em dedicava a vaques de llet.
Molt bé, i aquí el tipus de bestiar no és precisament el que predomina, no, les vaques de llet?
No, aquí hi ha tres o quatre classes de bestiar. Hi ha la llemosina, aquella xisco, que ja sé com són les teves. La gascona, la frisdona, tres o quatre classes hi ha.
La gent que ve per aquí, que no coneix la muntanya o que no coneix ben bé el tema del bestiar, es troba, per exemple, a la collada, que treu unes vaques enmig, no?
Sí, es troben de tot. N'hi ha que són molt bons i les treuen del mig i altres que fan el que poden. Malament, de tota manera.
Aquest bestiar és un bestiar dòcil? És difícil de manar?
No, hi ha de tot. Sí, n'hi ha de molt dòcil i n'hi ha que costa molt de manar.
Jo sé que en Cisco Pastoret ens explicava, i ara ho sentirem, que hi ha bestiar que l'ha de perseguir fins i tot dies, no?
Sí, l'ha de perseguir dies i feines a agafar-la encara. Sí, feines hi té.
I llavors s'auxilien de gossos?
I en gossos i el que poden. Això, tres o quatre persones o cinc, i com poden. Malament aquestes estan esquerpes.
N'hi ha de tota manera, n'hi ha que tampoc no gaire no em fan de muntar, no gaire, n'hi ha que em fan córrer bastant. N'hi ha que fan tres hores de camí a vegades.
Vostè és d'aquí de Molló de tota la vida?
Jo vivia al Ribral i ara estic aquí al carrer Guardiola, el número 7.
Això de viure a muntanya és bo per la salut, és bo per la tranquil·litat, però no troben a faltar potser algun servei d'aquests que hi ha a la gran ciutat?
Jo encara trobo a faltar coses d'allà baix al riu. Jo estava allà baix al riu i ara estic al poble. Està molt més tranquil allà baix que no pas estem aquí.
I què troba a faltar de baix al riu?
Tot, la tranquil·litat amb tot. Sí.
Ei. Molt bé, moltes gràcies. Del perfil del poble cal destacar el campanar d'estil llombard de l'església romànica de Santa Cecília, reconstruïda al segle XII. I tenim el mossèn de Molló, que vostè porta aquí molts anys, no?
42.
Vostè té una parròquia que està allò formada per gent del poble i gent ocasional que ve els caps de setmana, no? Sabem que moltes vegades el missatge que s'ha de donar al poble és diferent del missatge que es dona a la gran ciutat. Això comporta algun problema?
No, és molt divano, això és una cosa molt confosa, tot això, tu. Aquí vivim d'una manera i la gran ciutat viu d'una altra, tu. I la manera de fer les poblacions grans no es poden comparar amb els de pagès. El tipus de parròquia d'abans ha canviat molt, això certament. Abans la parròquia era un centre, no solament espiritual del poble, sinó també la gent es trobaven anant a missa, sortint de missa, i era molt diferent. I perquè, per la meva manera de pensar, abans un rector era l'ànima del poble, o una de les ànimes del poble. Ara fem serveis, i pràcticament són molt pocs. Els forasters que venen, sí, alguns, doncs ens venen, els veiem, els coneixem perquè venen regularment, però vull dir, no és que facin millor o pitjor el poble.
Vostè, des del seu lloc, bé, diguem-ne, privilegiat, però amb certa moderació, hem dit privilegiat perquè vostè té contacte amb tot el poble, perquè vostè coneix la gent, perquè coneix el seu tarannà. En un poble com Molló s'ha d'equilibrar molt doncs, les feines del camp, amb la cultura. Això potser anys enrere no passava. Avui en dia han prosperat molt els pobles, no, en aquest sentit?
Home, no sé, allà que en Vidó ja en parlava. No hem prosperat. No, ara no, és ha canviat molt, Vull dir que la manera de treballar, abans hi havia una altra mena de treball, hi havia més germanor entre tothom s'ajudava, es vivia més, podem dir, en família, amb tots els seus defectes, amb les seves grans qualitats, i ara ja cadascú va pel seu cantó. No necessitem tant de l'ajuda dels veïns. No sé, com a tot arreu és igual, això una mica.
Malgrat tot, encara hi ha una gran diferència amb la ciutat,
Bueno, no sé, perquè no hi sóc. No expliqueu com va. Jo quan vaig a Barcelona, que jo no hi vaig molt poc, ja em perdo i a més he de fer portant taxi. Perquè vull dir que jo no hi voldria viure. Potser m'hi acostaria, però no. No podem comparar.
Aquestes paraules ens recorden unes que vàrem escoltar també d'un altre tarannà, d'una altra situació, d'unes persones que han vingut de països llunyans on precisament la germanor, el viure al carrer, l'ajudar-se entre tots, és un hàbit que al arribar aquí no el tenen i això els hi provoca una mena d'astorament, de dir, caram, les coses van molt diferents aquí.
El que em va sobtar en els primers moments és la manera de viure, que es viu de manera individual i que cadascú a casa seva i que tampoc no hi ha... Veia que no hi havia gaire relació al carrer i coses d'aquests.
Al Senegal la gent comparteix més la seva vida, s'ajuda uns amb els altres, és sí, molt diferent, no?
És totalment diferent.
I el tema de la competitivitat, també, no? Vull dir, aquí la gent, vull dir, sempre vol ser més que els altres, no? Al Senegal no passa tant, això, no?
Hi ha un lloc que passa això. El que, bueno, el que passa és que abans no passava això. Abans la gent s'ajudaven en reis, no hi havia tanta competitivitat, però ara, amb els costums europeus que també, bueno, ha arribat ja cap allà baix, doncs, o sigui, la gent s'estan tornant una mica competitius. Doncs, o sigui, en els llocs tothom intenta ser el primer, intenta ser el jefe, intenta manar i coses d'aquests. Doncs, o sigui...
Pastoret, Joan, em presentes ara?
La Teresa Buixeda, que és l'ànima d'aquí la cooperativa, aquí on hem esmorzat, i l'ànima de la cooperativa ramadera de Molló, ella t'ho explicarà.
Teresa.
Hola, bon dia.
Amb aquesta introducció ja gairebé no cal dir res més, no?
No, ha quedat perfecte.
Bé, la cooperativa aplega gent, procura pel seu benestar econòmic, perquè totes les coses es facin bé, pels tràmits, etc, però a la vegada també té aquest espai de reunió, aquests esmorzars. Bé, això fa feliç a la gent, eh?
Sí, estan contents. Al matí venen a passar un ratet aquí, esmorzen i fan la xerradeta, parlen del dia, de les seves cosetes, i llavors cadascú se'n va a la seva feina.
Hi ha poblacions, i això ens hem trobat diverses vegades, que la vida d'hivern, o la vida de fora de temporada, per dir-ho d'alguna forma, a la vida de la temporada intensa, canvia molt. Aquí també passa això?
Com vol
Vostès
dir?
Poden continuar quan hi ha la intensitat del turisme, quan hi ha Setmana Santa, quan hi ha l'estiu, o quan hi ha la neu, continuant fent aquestes xerrades, ve la gent aquí, s'aplega, o la gent té altra feina?
No, aquí normalment és tot l'any. Potser el mes d'agost és el mes més fluixet, que no es venen tant a esmorzar perquè tothom té les... o perquè van de vacances o el que sigui, però normalment és tot l'any l'esmorzar a la cooperativa.
Bé, ja que parlem d'esmorzar i la cooperativa, quins productes hi ha aquí que siguin representatius de la muntanya i que, a més, són bons perquè són d'aquí?
Nosaltres el que tenim són les patates. Nosaltres comercialitzem les patates, tenim la patata canavec, una miqueta la patata bufet, però la que més és la canavec, la que fem. Llavors, ara estem fent la patata ecològica. Aquest any ja fa 2 anys la tenim al mercat, patata ecològica, i si no la convencional, la patata de sempre, i tenim molta sortida i bé.
Molt bé, doncs per molts anys pugui durar aquesta situació i aquest benestar. Gràcies.
A dalt de la muntanya hi ha un pastoret tranquil, que el pavia el tocava un dia al dematí. I al cap de poca estona de tocar el flabiol, se li van aparèixer les noies d'aquell vol. Pastoret, 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 fes-me una serenata. Pastoret, 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 toca el flabiolet.
I ara estem a l'alcaldia de Molló. Josep Coma és l'alcalde, havia estat fa uns anys president del Consell de la Vall de Camprodon, i a més és professor universitari. Josep, hola, molt bon dia.
Bon dia.
Estem a Molló, una població que vista des de la plana és carismàtica, no? Allò d'estar a muntanya, prop de la ratlla fronterera, encara no hi ha ni ratlles frontereres ni res, amb una ramaderia extensiva, amb un prats de Molló a l'altra banda, en fi, tota una sèrie de condicionants que a la gent els agrada molt. El perfil de la gent del poble és un, a l'estiu i a Setmana Santa i aquestes èpoques de turisme punta canvia una mica. El de la població, quin és el perfil de la població autòctona?
Bé, nosaltres a Molló és un municipi de muntanya, d'alta muntanya, situat doncs al Pirineu,
En aquesta zona doncs, del Pirineu Oriental, la majoria de la població, i Molló no és una excepció, doncs es dedica bàsicament a la ramaderia, que és un sector potent, i el turisme, que és el sector doncs, potser que en aquests moments és el que té més tirada i el que té més empenta i el que fa moure més l'economia del municipi i segurament doncs, de tota la vall de Camprodon.
El turisme de muntanya aquí a Molló com és?
El turisme a Molló, com crec que en general a tot el Pirineu Oriental, és un turisme bàsicament nacional, català, provinent de l'àrea metropolitana de Barcelona o de la zona de comarques de Girona, de l'àrea més central de Girona, o fins i tot gent de la Costa Brava que per desconnectar, que per anar a la muntanya, doncs puja a Molló, puja al Pirineu Oriental, i bàsicament aquest és el turisme que tenim, un turisme de segona residència, molt fonamentat en això, amb gent de l'àrea metropolitana, que normalment cada cap de setmana, o un cap de setmana sí, cap de setmana no, pugen a aquesta segona residència. Per tant, no només és una segona residència d'estiu, Setmanes Santes i Nadals, que també, sinó que més o menys cada cap de setmana nosaltres doncs, gaudim de tota aquesta gent que gaudeix també doncs, de la segona residència, que gaudeix del nostre paisatge i el municipi.
Contemplat des de l'alcaldia, des de la gestió d'un municipi que es basa en tants caps, tants barrets i després ve una gent que no està empadronada, com es gestiona això en un poble del perfil de Molló?
Bé, és difícil en quant a gestionar els serveis, perquè penseu que nosaltres estem parlant de que habitualment empadronats doncs som un municipi que tenim 350 i escaig habitants. Estem sempre rondant entre els 350 i 360, pujant una miqueta, disminuint una miqueta, ens movem en aquest entorn. Per tant, el nostre pressupost habitual sol ser d'uns entre 400 i 500.000 euros, exceptuant doncs, si hi ha alguna inversió prevista en algun pla d'obres o alguna subvenció d'aquestes de caràcter extraordinari. És evident que la gent que té segona residència pot fer augmentar moltíssim aquesta població. Nosaltres calculem que tot el municipi doncs, podem estar, quan s'omplen totes les segones residències, entre 1.200 i 1.500 persones. Això vol dir que multipliquem per uns quants la població, no com algunes poblacions de la Costa Brava que multipliquen moltíssim, però que també l'impacte és important. De totes maneres, la gent de segona residència paga, evidentment, taxa d'escombraries, paga taxa d'IBI i paga totes les taxes que pertoquen. El problema el tenim més en els fons que venen doncs, de la Generalitat de Catalunya, perquè el repartiment de fons, el fons de cooperació municipal, es fa únicament i exclusivament en funció de la població empadronada. Quan en realitat hi ha moments punta, a l'estiu, Setmanes Santes, caps de setmana, que nosaltres hem de dimensionar serveis doncs, perquè en pics de població, en aquests 1.200, 1.500 habitants, doncs, en el moment en què es troben tots aquí al municipi, doncs, evidentment tots han de disposar d'aigua potable, les infraestructures de telecomunicació han de funcionar doncs, absolutament per tots, l'enllumenat públic, el gas natural doncs, que tenim ha de vestir aquests moments punta. I això de vegades, amb aquest repartiment dels fons de cooperació municipal doncs, que es fa únic i exclusivament per la població, doncs, ens provoca una miqueta un decalatge entre pressupost i prestació de serveis en aquests moments punta que tenim els municipis turístics.
Tronc de Nadal, caga torrons i pixa vi blanc. Ara en venen festes, festes precioses, dones curioses, renteu els plats, renteu-los bé, que Nadal ja ve. Caga, tio, si no dono cop de bastó. Un, dos, tres.
I ara anem a parlar d'una persona carismàtica a la vall de Camprodon i arreu, que amb el seu violí, amb el seu art, amb les seves tonades, donava alegria a festes, trobades i bé, actes folclòrics en general. Es tracta d'en Pere Blanc de Beget, en Pere Sala. I la Miquela Sala és la seva filla. Tonades de violí i cançons és el títol d'un llibre que rememora la memòria del seu pare, on en diverses fotografies doncs, ens explica tota la seva trajectòria artística. Què recordeu del pare?
Sí, doncs el meu pare que li agradava molt d'anar a tocar. El meu pare era barber, era pagès, era traginer, feia tots els oficis, però el que li agradava més de tot era anar a tocar. I llavors anava per tota la Garrotxa, feia 7 i 8 hores a peu, i tocava una festa major i tornava a venir cap a casa, altra vegada a matxos i altra vegada a portar carbó i el que convenia.
Clar, abans, en una festa, amb un sol músic ja feien el fet, no? I el seu pare devia fer una mica de tot, no?
Sí, el meu pare tocava amb el meu padrí, però el padrí, a vegades, llavors se separaven i un anava a tocar un poble i l'altre a l'altre. Però el meu pare va començar a tocar 7 anys. I anava a tocar Roca Bruna i, com que tenia por, el meu padrí el anava a esperar a mig camí i llavors baixava cap a Beget, el cridava i llavors ja baixava a Beget i ja es havia acabat la festa. Però a tocar sempre força tots dos amb el padrí, quan eren molt jovenet.
I com l'havia après, als 7 anys?
Doncs pues mira, a copi d'anar al padrí li anava ensenyant com ho havia d'anar fent i anar sentint les cançons i llavors les tocava. Les escoltava a la ràdio i en cabal les tocava.
Els actes a què acudia, doncs, devien ser molt festes majors, allò, algun aplec...
Sí, festes majors, tocava sardanes, en tenia 2 o 3 de curtes, que se les havia fet ell. Li agradava molt, tocaven una mica de tot, llavors, balls, i al migdia sardanes, quan feien, sortien de missa, fins a algun ofici havia anat a tocar a missa, i llavors també havia anat a tocar amb una pel·lícula de La Punyalada, em sembla que era La Punyalada, que va anar a tocar també, amb un casament que ho van fer allà, llavors anava a tocar casaments, a veure el que li sortia, eh? Tot, ho aprofitava tot. Tot, ho aprofitava tot.
A més, varen crear un grup.
Sí, bueno, el meu pare llavors es va anar afegint i primer tocaven el padrí i el meu pare. Llavors ja es va anar tocant amb músics sueltos que hi havia per aquí a la comarca, per exemple, acordionistes, que eren companys, en Salvi de Oix, en Tanell de la Vall del Bac, l'Enfonso de Llorona, llavors hasta inclús aquí amb els músics sense solfa aquí a Camprodon també havia vingut en, que tocava el Fluviol, com es deien, Rubiretes, de Quitona, que també havia vingut a tocar. Vull dir, ell s'adaptava amb el primer que venia, perquè com que li agradava tant no li costava gaire d'adaptar-se, no?
Aquí tenim també el grup Tururut Bonaigua. Com es va crear?
El Tururut Bonaigua era l'Amadeu, que tenia un grup, i com que anava molt a Beget a prendre moltes cançons del meu pare, perquè li agradaven molt, li va dir, diu, si volgués venir, paret, diu, ens faria un favor. I va dir, sí, sí, ho provaré, aviam, si m'agradarà, sí, sí. I els va seguir i a tot arreu. Anat molt a Tradicionarios a Barcelona, llavors també havia anat a Arsegal amb els acordionistes, també havia anat a tocar. Vull dir, ell el que li sortia, com que era el seu encant, pues, agafava tot.
Si hagués pogut dedicar professionalment, és a dir, si hagués pogut viure, suposo que hagués deixat la ramaderia i la pagesia.
Jo crec que sí, però el que passa que, esclar, d'això no em podia pas viure, d'això sol. A casa érem molta colla i no podia pas viure d'això, perquè llavors també es pagava molt poc tot això.
I entre la ramaderia i el fet de traginer, què era el que sortia econòmicament millor?
De tocar de música, de la música, sempre era el que guanyava més.
Guanyava més tocant música?
Sí, sempre era més ben pagat. I va esclar, com que era una cosa de més a més, doncs vull dir, tenia el jornal dels traginers i llavors a més a més...
Ara ve l'hivern, sempre plou i neva, pobres traginers que en van de carrera, Matxusca Maneu, gasten grapatxent de porten davantal, manteta i coberta.
El meu pare va fer de traginer, era quan era el temps del carbó, quan no hi havia butano encara, quan no hi havia el gas. A un punt va sortir el gas, Veget va quedar anul·lat perquè hi havia els carboners que feien el carbó i ells els traginers que el portaven.
Quants animals tenia per fer el transport?
En portava quatre, un de seu i tres d'un oncle, d'un seu oncle. De
Can Quel. I tots lligats un darrere l'altre?
Sí, sí, es portava ella davant i els altres li anaven seguint a darrere, res, sense lligar ni res, ja els seguien. I marxaven de Veget amb clar de lluna, s'anaven a Bolòs, aquí a Salarça, que en dèiem a Bolòs, carregaven els matxos, venien aquí a Camprodon, descarregaven, tornaven a anar allà i llavors a quedar-se a casa, altra vegada a Veget.
I un carreter català, català, molt alegre i divertit, divertit, i una matinada fresca, la carretera de Vic.
I el carbó el produïa la vall?
Sí, sí, a Veget només hi ha alzina. Tot a la vall, tot.
Carbó vegetal?
Carbó vegetal, sí, i tant.
Carbó vegetal que es feia amb unes carboneres. Com era? Com era aquest procés?
Hi havia unes places carboneres i llavors s'apilonava l'alzina, s'apilonaven, les tapaven amb terra i llavors hi posaven el foc i allò durava, no sé si durava potser 15 dies, i llavors quan sortia el carbó el triaven, el planaven amb serrions i el portaven cap aquí a Camprodon, que ja hi havia una carboneria que els hi comprava. Bé, que els hi comprava, que els hi agafava.
Tot una tècnica fer una carbonera, no? Perquè s'havia de deixar un forat per respirar amb unes dimensions determinades.
Sí. Els carboners Veget n'hi havia dos o tres i en sabien molt, eh? Tenien molta feina, vull dir, era molt ben venut el carbó de Veget, eh? Molt. Un punt va ser acabat tot això del carbó, ens varen fer la carretera i llavors ja la gent va començar a migrar cap a Olot, esclar, el jovent ja no tenien feina ni res, van començar a marxar cap a Olot i Veget va quedar despoblat. Veget hi havia hagut més de 1.000 habitants, el que passa que llavors van anar a menys, jo quan nosaltres ens hi estàvem poder érem uns 200 o així, i ara em sembla que són 16 o 17.